Ahir us vam estar explicant en directe, es commemorava el dia de la victòria a Rússia per recordar el triomf soviètic contra l'Alemanya nazi, a banda de la desfilada militar, que ja es donava per descomptada. Era molt important, no podia ser molt interessant d'escoltar el que pogués dir Vladimir Putin. El vam escoltar, vam explicar que havia fet un discurs en el qual havia acusat directament l'OTAN d'haver començat una guerra contra el país. I va dir que l'objectiu del Kremlin sempre seria una victòria, parlant del que està passant ara mateix a Ucraïna. L'Abel Riu és politòleg, és expert en l'espai exsoviètic. Abel Riu, com estàs? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Ara,
quina lectura em fas del que diu ahir Putin i de com ho diu en aquella celebració a Moscou?
Bé, en primer lloc, queda clar que no va haver-hi cap tipus d'anunci en relació a decisions que puguin afectar el curs de la guerra. S'havia especulat durant les darreres setmanes de que Putin podia aprofitar aquest dia i també una mica la seva significació històrica per per declarar l'estat de guerra al país, que cal recordar que Rússia oficialment no està en guerra, sinó que està portant a terme, segons el seu govern, doncs una operació especial militar a Ucraïna. Llavors s'havia especulat amb la possibilitat que pogués declarar aquest estat de guerra i en base a això poder portar a terme una mobilització general de la població, especialment de la població jove, de combatre per poder disposar de més tropes, de les quals ara mateix té una necessitat important les forces russes davant de les dificultats amb les que s'estan trobant als diferents fronts, als teatres d'operacions a Ucraïna. Això no es va produir, tampoc es va produir cap tipus d'anunci en relació a una victòria, ni que fos parcial, ni que fos de mínims, pel que fa als objectius militars i polítics dels russos en relació a aquest conflicte a Ucraïna. Va ser un discurs purament retòric, amb un component important de propaganda de guerra, que va durar uns 10 minuts. Al principi, els dos primers minuts, va haver-hi unes referències històriques, evidentment, a el que va ser la Segona Guerra Mundial, i recordant els caiguts i els sacrificis fets pel poble soviètic, i també pel poble rus, evidentment, com a part del poble soviètic, durant la Segona Guerra Mundial, allà li denominen la Gran Guerra Patriòtica, i després la bona part, els 8 minuts restants, Putin es va dedicar a recordar els greuges que considera que Rússia ha patit a mans de, sobretot, dels Estats Units i de l'OTAN durant els darrers anys, una mica com a justificació per portar a terme aquest...
però, en fet, en canvi, sí que va situar molt clarament l'OTAN com un enemic, no? I va dir, és l'OTAN que ens ha començat a atacar nosaltres.
Va descriure aquest conflicte, va descriure la situació ucraïna com una guerra, més que com una guerra, com una necessitat de Rússia de defensar-se davant d'una ofensiva, davant d'una actitud cada cop més hostil per part de l'OTAN, en general, l'Europa Oriental, però també, sobretot, a Ucraïna durant els darrers anys. I fent aquesta... descrivint aquesta o presentant aquesta operació especial militar com un exercici legítim d'autodefensa, com un atac preventiu, i també traçant aquí un cert paral·lelisme històric amb el que va ser la lluita contra el nazisme durant la Gran Guerra Patriòtica, durant la Segona Guerra Mundial, davant d'aquesta agressió en el que ell considera que són les fronteres històriques de Rússia, incloses també doncs Crimea i el Donbass.
En aquests 8 minuts de retòrica, diguem-ne, aquests 8 minuts de retòrica, tu et fan pensar en un Putin que està plantejant una guerra a llarg termini en aquesta zona est d'Ucraïna, com s'ha viscut en d'altres guerres, incursions que ha anat fent Rússia els darrers anys en zones veïnes, diguem-ne, aquestes antigues fronteres?
Bé, més enllà del que Putin ara vulgui, que segurament ell hagués preferit, evidentment, un conflicte de curta durada, de pocs dies, i aconseguir els seus objectius tant polítics i militars provocant una desfeta de les forces ucraïneses en qüestió de pocs dies. Això, evidentment, doncs no ho van aconseguir, van fracassar estrepitosament, i s'han vist abocats a un conflicte a llarg termini al qual no s'esperava ni pel qual no s'havien preparat. Ara la situació està molt estancada. Hi ha, sobretot, combats i ofensives i contraofensives, especialment a la zona del Donbass i a Kharkiv, també una mica a Kherson. Les forces ara mateix estan equilibrades i això fa, primer de tot, impossibilita a curt i mig termini una solució diplomàtica, perquè tant uns com altres confien i esperen en poder millorar les seves posicions relatives a nivell negociador en base a unes millores en les seves posicions al front, és a dir, amb avenços. I d'altra banda, insisteixo això, des del punt de vista militar, ara mateix hi ha un cert estancament, hi ha una guerra de desgast, hi ha avenços per part dels ucranians, sobretot a la zona de Kharkiv, per part dels russos, sobretot al Donbass, però tant uns com altres, doncs això, patint un desgast molt important i a mig i llarg termini, segurament, amb una situació que pot afavorir més els ucranesos, en tant que s'ha vist ja com bona part dels països de l'OTAN estan disposats a oferir cada cop més ajuda militar en base a equipaments, en base a armament també cada cop més doncs, armament pesat. I això, tenint en compte també les dificultats amb les que s'està trobant Rússia per substituir a vegades part del material que estan perdent en aquest conflicte, que parlem, segons fonts d'intel·ligència oberta, de més de 3.000 vehicles blindats i peces d'artilleria, que tenint en compte que portem 2 mesos i mig de guerra, és una barbaritat.
Déu-n'hi-do, sí.
Doncs, a part de les conseqüències nefastes per l'economia russa, per la seva capacitat productiva, també la seva capacitat productiva a nivell militar, de la seva indústria militar, a mig i llarg termini, això ho patiran molt, doncs no és, bueno, és bastant probable que això, conforme vagin passant les setmanes i els mesos, la situació pugui ser cada cop més favorable, a priori, sobre el paper, per les forces ucraïneses.
N'anirem parlant, busquem un dia amb l'Abel Riu i parlem abastament de quina és la situació, de quin és l'escenari, perquè són molts els flancs que s'han obert i utilitzo aquesta expressió no només des d'un punt de vista militar, sinó des d'un punt de vista militar, però també polític i també social i també econòmic en tota aquella zona. Abel Riu, gràcies per ser-hi, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Passen... No, passen, no. Falten 4 minuts, però...